Setmana de la Dona a Ràdio Olot, amb el patrocini de Otgin.
Avui és el dia després del Dia Mundial de la Dona i és un bon moment per fer balanç de la situació. De fet, el Dia de la Dona pràcticament ha de ser cada dia i per això avui tenim unes convidades molt especials.
Avui tenim dues convidades d'Eritja, aquesta entitat creada recentment amb un clar caire feminista. Ens acompanya la Júlia Parera. Júlia, com estàs?
Molt bé.
I l'Anna Ramoneda. Què tal?
Hola,
com estàs,
bon
Anna?
Dia. Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Són dues de les membres d'Eritja, aquesta entitat de la qual ja en vam parlar fa algunes setmanes aquí mateix. Entrem en el Dia de la Dona. Jo feia aquesta introducció inicial de dir, escolta, cada dia és el Dia de la Dona, no? No cal tampoc que es facin, diguem-ne, grans esdeveniments, perquè hauria de ser cada dia el Dia de la Dona. I esteu d'acord o no?
Bé, jo penso que no està malament tenir un dia. El problema és quan tens un dia i la resta de l'any s'oblida, no? I llavors, doncs, està bé visibilitzar-ho, i per això és important, i per això doncs, cada cop hi ha més dies de coses que són importants que es tinguin en compte i que es visibilitzin en certs moments. Però és important oblidar que no només és el 8 de març i després pues ja no passa res més, no?
Perquè una mica potser dona la sensació de que es fan grans esdeveniments en aquest dia, no? Això estem molt acostumats a fer-ho. I després l'any té 364 dies més, no?
Sí. Sí, mira, no ho sé, jo ara estava rumiant si em semblava bé, si em semblava malament, no ho tinc clar. Sí que estic d'acord amb l'Anna, està bé celebrar i no podem estar celebrant cada dia així en gros, no? Si fos un dia de recollida i de generar molta comunitat per agrair tot l'any de feina i de... Bueno, utòpicament no hauria d'existir, perquè igual que no hauria d'existir el Dia de l'Home, es dona per fet que cada dia l'home té els seus drets i privilegis coberts, doncs potser no caldria. Però bueno, sí que fa il·lusió quan arriba aquest dia, perquè et reuneixes amb aquesta mirada posada, no només amb la mirada de lluita, sinó amb la mirada de celebració, agraeixes a les dones que tens al teu entorn, o almenys jo ho visc així, no? Parles amb la teva àvia, però ho fas agraint-li el llegat que t'ha donat com a dona, i no sé, té una altra mirada.
Uh-huh.
Sí, sí.
Què s'ha de reivindicar aquest 8 de març?
Que no s'ha de reivindicar aquest 8 de març. Cada 8 de març, des dels col·lectius feministes de la Garrotxa, com a mínim, s'intenta, o almenys des de l'any passat, s'intenta mirar aquesta cosa més festiva, més de celebració dels drets de les dones i com hem anat evolucionant fins avui. La retrospectiva, la història, el llegat que ja portem a les esquenes, crec que és un dels pilars fonamentals del que reivindica en el 8 de març, o sigui, com prendre en consciència, donar-li importància, valorar-ho, i evidentment tot el camí que queda per fer, no? No oblidar que si existeix el feminisme i encara avui en dia és punyent i està en el nostre dia a dia, és perquè és necessari que seguim revisant-nos. Aquest any, doncs, no ho sé, segur que cada persona reivindicaria una cosa. A mi m'agradaria que servís perquè la gent revisés la seva vida personal i fes una mirada col·lectiva de dir, vale, jo, com em sento jo respecte al feminisme i com sento el meu entorn respecte al feminisme. Hi ha coses on pugui incidir perquè segueixin evolucionant, hi ha converses que potser estic deixant sota l'alfombra perquè fa mandra o perquè no vull generar conflicte, doncs potser agafar aquest dia, aquest 8M i trobar la força per tenir aquestes converses i dir-li a la persona que creus que de tant en tant exerceix algun tipus de violència o que fa algun comentari que no tocaria, ei, aprofito aquest dia perquè em sento més còmode dient-te que crec que de tant en tant fas comentaris masclistes que t'hauries d'estalviar, per exemple. No ho sé.
Sí, al final és fer públic allò que sempre ha sigut privat, no? D'alguna manera, perquè el món de la dona sempre ha sigut privat i no fa tant que s'està dient. El privat també és públic i, per tant, com diu la Júlia, no? L'important és treure la llum, d'alguna manera, quan dic fer públic, és treure la llum tot allò que fins ara s'havia obviat com a natural, no? I dir, pues, què està passant? Al final estem jugant un joc, no, i que té unes normes, no? No, no és una cosa planera, vull dir que té unes normes darrere que les hem fet nosaltres i que per tant què hem de fer? Pues potser hem de replantejar-nos aquestes normes perquè tothom pugui jugar més a gust.
Quan dius això de que de l'àmbit privat, et refereixes en l'aspecte de tota la problemàtica en general que ha patit la dona al llarg dels segles? Creus, o sigui, et refereixes a aquesta privadesa de que potser no convenia que tot això sortís a la llum i finalment ha acabat explosionant?
Bueno, al revés, no? És que la dona sempre se l'ha relegat a l'àmbit privat. Quan parlem de treball productiu i treball reproductiu, no? Uh-huh. El treball reproductiu és a casa i per tant, doncs, fins fa no tant, no? Es parlava de que la violència domèstica quedava a casa, per exemple, no? Doncs això és quan era privat i llavors, pues, des de els feminismes diem no, lo privat també és públic, no? I la violència domèstica no té a veure només amb aquell home concret que està exercint violències sobre la seva dona en concret, sinó que té a veure amb unes estructures socials que fan que aquest home es cregui en el dret de fer això, no? Mm-hmm.
Aquí també cal un procés que ha de fer, entenc jo, la pròpia dona per ser capaç, no, de fer aquest salt d'aquesta vessant més privada a la vessant més pública?
Ara hi hauria feministes que et saltaríem a la iugular. Perquè sí, aviam. Sí, clar que sí. Clar que les dones hem de fer un treball personal, de prendre consciència dels privilegis que no estem tenint, dels drets que dia a dia atorguem als homes perquè són homes, perquè ens n'han ensenyat. Sí, hi ha una feina de les dones. Però posar la mirada o el focus aquí és una vegada més demanar-li a elles o a ells que s'empoderin, que facin la feina, que sensibilitzin, que tinguin les converses, que canviïn el seu entorn, el seu territori, el seu tal. La mirada interessant o la que, per la que aposten els feminismes que penso que des d'Aritja defensem és una altra, és anem a mirar qui està exercint la violència i anem a demanar-li a ells que canviïn els seus patrons i que facin l'esforç també de fer aquest salt endavant, perquè dona la sensació que els estem demanant un salt enrere i és mentida. Els estem demanant una evolució, un prendre consciència del que tens dins, de tot el que se t'ha dit i tota la pressió que se t'ha posat com a home i reconèixer que és insostenible per tu i per tant reconduir la teva masculinitat cap a una altra banda i així deixar d'exercir violència. Si les dues parts fan la seva feina, sí, les dones podran fer el salt endavant.
No, jo t'ho preguntava en el sentit que a vegades és veritat que hi ha dones aquí a fer aquest salt, a dir, escolta, a reivindicar-se fins i tot, els hi pot fer por, fins i tot per una qüestió generacional, no? Que no se les ha educat, venen d'una tradició potser en la qual el paper de la dona, el que comentaves tu, Anna, no? Que quedava molt tancat a casa i que arriba un moment en què han d'explosionar i de reivindicar-se i per moltes d'elles a vegades això tampoc acaba de ser fàcil, no? Sobretot si parlem de gent d'una determinada generació.
Sí, és... Perdó.
Parla.
No, dic, és cert que el sistema està tan ben filat i porta tants anys muntant-se que a vegades no només t'atravessa el gènere, o sigui, tu no només ets una persona que no encaixa dins del sistema per ser dona, no? Ha d'haver-hi molts altres factors i costa, no sé com dir-ho, reivindicar-te és sortir del sistema, i sortir del sistema fa mal, perquè és molt còmode. O sigui, el sistema ha generat una zona de confort per les persones, i fins i tot sent dona i sabent que reps una sèrie d'opressions, hi ha molts altres privilegis que probablement t'ajuden a mantenir una vida confortable, no? Si ets heterosexual, per exemple, ets una dona que t'agraden els homes, doncs això et dona molta més facilitat per tenir una vida rutinària, previsible, que és fàcil que t'hi acomodis perquè el teu entorn et dirà, t'aplaudirà cada passa que facis. Quan siguis mare t'aplaudiran, quan compris una casa t'aplaudiran, quan facis un seguit de passos t'estaran celebrant d'alguna manera. En canvi, si tu dius no...
Perquè ara, és el que toca, no?
Exacte, i perquè és lo fàcil, perquè tot el teu entorn, la teva família potser t'acompanya cap aquí. Si tu dius no, mare, pare, jo no vull ser mare, és molt probable que d'alguna manera això sigui una cosa negativa per ells, no? Tothom vol ser avi i àvia. Aleshores, és més fàcil que t'acompanyin o que celebrin les teves decisions si tries anar cap a un camí més estàndard, diguéssim. Aleshores, quan decideixes reivindicar i anar contra el sistema, d'alguna manera surts d'aquesta zona de confort perquè deixes de veure només el gènere, deixes de dir, ei, jo com a dona estic rebent violència, i passes a veure totes les altres violències que reps. Aleshores, és un constant estar sortint de la teva zona de confort. I si tens 80 anys quan intentes fer aquest canvi, o 50 o 60, doncs clar, és molt més dur.
Mm-hmm. Per tant, les joves d'avui estan en aquest procés de reivindicatiu, entenc, no? En aquest procés de potser de dir als seus pares, escolta, no sereu mai avis, tranquils, no passa res. Però estan trencant molts estereotips en aquest sentit, no?
Exacte, sí, sí. Bueno, hi ha de tot, eh? Però al final això és el feminisme, no? Al final és llibertat per tothom. No només per la dona, no? Sinó que a la llarga hauria de ser llibertat per tothom. Què vol dir? Llibertat per decidir el que vulguis, tant si ets home com si ets dona. Fins ara l'home també ja tenia llibertat per decidir si volia criatures o no. Pues la dona potser no tant, no? Doncs a mica en mica, sort que anem avançant, no? A poc a poc, però a mica en mica s'està aconseguint que al final tothom tingui capacitat per decidir què és el que vol a la seva vida, que no és més que això, eh?
En quin moment es troba el feminisme ara mateix?
Clar, ja no, és que jo crec que d'entrada hauríem de parlar de feminismes.
Va.
I no de feminisme, perquè n'hi ha molts, no? I molts, i que en ocasions, bueno, com tot el que està en evolució i en canvi, doncs hi ha contraposicions, no?, entre nosaltres. Llavors és una pregunta, jo crec, molt àmplia.
O sigui, estem en un moment en què el propi feminisme s'està com reinventant o s'està com replantejant coses en si mateix? Seria una mica això?
Sí, però és que jo crec que és, vull dir que fins que no arribem a una igualtat, qualsevol reivindicació de col·lectius minoritzats ha d'estar en constant evolució, al final, perquè és això, perquè el sistema és molt potent, però a mica en mica també anem fent els nostres canvis dintre el sistema, i per tant, doncs, si et quedes estancada, diríem, en un moment determinat, et desposiciones, no sabràs adelantar-te al moment en què estàs, no?
Mm. I de fet, seguint amb això, jo crec que en el feminisme hi ha hagut, com diu l'Anna, moltes onades, bueno, quatre, i jo crec que d'alguna manera aquesta, si se li pot dir cinquena onada, que la veritat no sé si s'està teoritzant ja sobre això, però crec que la mirada que s'està portant ara aquí és la interseccionalitat, que va ser acunyat com a concepte al 89, però penso que és ara, o almenys en els entorns on ens movem aquí a la Garrotxa, s'està posant molt sobre la taula ara aquesta interseccionalitat, que és el que dèiem, no només hi ha el gènere, sinó que hi ha un seguit d'altres opressions que fan que el feminisme s'hagi acomplexat, en el millor dels sentits, s'ha fet més complexa, i hem deixat de mirar només si som homes o som dones per decidir en quina situació ens deixa socialment això, i hem passat a mirar totes les altres variables que afecten a com una persona pot viure el seu dia a dia.
Perquè tots ho puguem entendre, i totes, expliqueu-me quines són les diferents modalitats de feminisme que ara mateix estan sobre la taula, si és que es poden etiquetar d'alguna manera, que entenc que això és especialment complex a vegades, no?
Sí,
sí.
Sobretot és que n'hi ha tantes.
Sí, les més, sí, diguem-ne,
ara mateix,
les més top, o les més populars.
Ara mateix sí que més, clar, ja han sortit, pues ha sortit la llei trans, no? I han sortit moltes coses que ha fet que hi hagin com dos feminismes, diríem, una miqueta oposats, que siguin els que estan tinguent més veu, no? I un és el que se'n diria el feminisme trans excloent, diríem.
O hegemònic.
Exacte. I l'altre seria, doncs, aquest feminisme que en podríem dir postmodern, no? Que és més simbòlic i que busca, i que és el que deia la Júlia, no? L'interseccional, el que està qüestionant, doncs, fins a quin punt totes les opressions ens afecten al final a totes, no?
I aquest trans excloent, exactament, com el definiríeu?
Jo el definiria, i que ningú s'ho prengui com una definició de diccionari, però per mi és el feminisme hegemònic, entès com un feminisme que té una mirada molt simplista del concepte de dona, no? Ell entén, aquest feminisme entén que les dones inconscientment, no estic dient que hi hagi persones que verbalitzin això, el qual tampoc ho descarto, però aquest feminisme lluita per una dona blanca amb una aparença física determinada que encaixa en tots els rols socials excepte en el gènere i posa la mirada en les violències que ha rebut la dona pel simple fet de ser dona. Aquest feminisme ha acompanyat moltíssimes de les onades aquí a Occident de històriques i ha sigut molt important en moltes ocasions, però ha quedat obsolet per la mirada aquesta del feminisme postmodern o interseccional, que és el que diu, vale, molt bé, ja hem vist i ja li hem dit al món que el gènere està generant desigualtats, però no ens quedem aquí, perquè el gènere és una dels eixos i probablement és un dels eixos vertebradors més importants, però també hi ha el racisme, també hi ha la gordofòbia, també hi ha la classe social, els diners, la xarxa que tens, si has hagut d'emigrar o no has hagut d'emigrar, com infinitat de coses que també atreveixen a les persones i quedar-se només en el gènere és el que està fent que, per exemple, hi hagi una llei que intenta defensar a dones que han nascut amb genitals masculins i com aquest feminisme potser més passat de moda diu no, a mi m'ha costat molt arribar a lluitar i a fer entendre a la gent que per tenir vagina he rebut unes violències determinades en el meu cos, jo no vull reconèixer aquest altre feminisme perquè d'alguna manera invisibilitza el meu. I això és el que està generant aquesta disputa, sobretot amb el tema trans, que jo crec que és el que ara està més no? Sí, tinc la sensació que està és més nou, no? L'antiracisme també està super en el dia a dia, però d'alguna manera ja té més històric. No sé si m'he explicat.
Perfectament. El que passa és que a mi em genera com... Ja sé que sóc un home i aquí estic en inferioritat de condicions, però el feminisme no hauria de ser tolerant, tenint en compte aquest tipus de feminisme que estem explicant ara, no hauria de ser tolerant tenint en compte que el propi feminisme ha patit tant durant els anys? És a dir, això és com a vegades quan es parla de racisme, no? Que a vegades els més racistes són els que han patit racisme. Com ho entenem, això?
Clar, però és que pensa que fins ara les lluites sempre han estat bastant disseccionades. És a dir, ja fa molts anys que es parlava, per exemple, de quan hi havia la lluita de classes, no? Que hi havia dones que deien, on entra la dona aquí dintre? I no es tenia en compte la dona, no? Es tenia en compte l'home treballador. I ja està, i estem parlant de lluita de classes, que en principi és un moviment dels més emancipadors que hi han hagut. Vull dir que, d'alguna manera, crec que el feminisme interseccional està posant sobre la taula una cosa que no s'havia fet mai, que és, vale, nosaltres som dones i com a dones partim aquesta opressió, però no ens volem quedar només aquí, sinó que volem entendre la societat en conjunt i volem entendre quines opressions exerceix el sistema per tal de no excloure ningú, no? Perquè al final les dones som el 50% de la societat, però estem parlant de que el feminisme, si en algun moment hi arribem, al final és llibertat per tothom. Per tant, podríem dir que els homes també, a la llarga, hi inclourien, no?, dintre d'aquesta millora social, com deia la Júlia, és un pas endavant i no és un pas enrere. Per tant, si estem parlant d'una cosa tan potent, no?, que inclou a tanta gent, doncs hem de tenir en compte totes les vies d'opressió perquè realment funcioni i ho puguem tirar endavant. Però és tan nou aquest concepte i és tan ampli que per això, doncs, hi ha com aquest col·lectiu de dones que diuen no, és el que diu la Júlia, no, jo sóc dona i he lluitat molt i per tant jo vull reivindicar la meva vulva, si tu vols, i dir que lluitar només pels meus drets, no? Mm-hmm. Pel que passa, clar, llavors ens quedem sempre allà mateix, perquè clar, si tothom lluita pels seus drets, no...
Clar. Perquè, de fet, aquí venia la meva següent pregunta, no? És a dir, aquests conceptes filosòfics de vegades fan perdre una mica l'essència original del per què es lluita, és a dir, de les qüestions que estan sobre la taula i que encara no estan resoltes i que envolten tot el món de la dona, i no de la dona, és a dir, que ens inclouen a tots, però que la dona en paga les conseqüències.
Mm. Conceptes filosòfics?
Sí, per exemple, tot el tema del sostre de vidre, totes aquestes qüestions que no estan resoltes, és a dir, se'n parla molt però encara queda molta feina per fer. De tot això, a vegades diguem-ne que aprofundint en aquests conceptes tan, tan filosòfics que vosaltres esteu plantejant avui aquí, que són molt interessants, de vegades fa que no acabem de... És a dir, que ens perdem aquí i els altres temes quedin encara per solucionar?
Yeah. Jo crec que, que al final jo crec que és important que tot vagi de la mà, perquè tu estàs parlant aquí una mica, no, de la importància material, o sigui, de la importància de realment emancipar-nos materialment com a dones, o de la importància simbòlica dels conceptes. Però és que si no hi ha simbolisme, si no hi ha explicació, si no entenem d'on venim, no podem avançar amb l'altre, eh? I a vegades es busca, no, aquesta lluita entre una cosa i altra, però jo crec que és molt important. Vull dir que la societat és tan complexa que no hi ha una única manera d'explicació o de via o de tirar endavant, sinó que si realment el que estem fent és tan potent, doncs hem d'entendre tots els camins. I per tant...
Entenc, però, que aquestes línies filosòfiques que comentàvem, i que es plantegen ara, entenc que no viuen d'esquena. És a dir, l'objectiu comú entenc que és el mateix, no?
Sí, totalment. Exacte. De fet, justament, lligant amb el que deia l'Anna, crec que aquestes línies filosòfiques o aquests conceptes volen ajudar a unificar lluites segregades. En comptes de parlar de que en la lluita social, de classe social, arriba un punt on si has nascut pobre és gairebé impossible, per molta meritocràcia que intentin fer creure que existeix, que arribis a cert nivell, doncs passa igual, si ets dona, se't dificulta. Doncs això és el sostre de vidre. I al final crec que aquests marcs teòrics ajuden a que tota la societat desenvolupi un vocabulari i per tant una manera d'entendre. Jo sóc partidària de que el llenguatge t'ajuda, desenvolupa o articula el teu pensament, i per tant, si volem seguir evolucionant, hem d'evolucionar el llenguatge, i crec que de fet sí que s'estan inventant ara molts, o acunyant ara molts conceptes, però la majoria venen de lluny i el que han fet ara ha sigut fer-se mainstream, fer-se més reconegudes, però crec que ajuden a que els marcs teòrics, a que jo pugui parlar amb una persona d'una altra generació o d'una altra realitat i puguem arribar a un marc comú. Tal persona ha teoritzat sobre aquest concepte, l'entenem de la mateixa manera? Fantàstic, ara anem a tenir el debat. Perquè si no, jo estic pensant en sostre de vidre, imaginant-me, doncs això, un bloqueig en les meves capacitats de seguir prosperant, entenent-ho com... en aquest sistema capitalista, i tu estàs entenent sostre de vidre des de, no ho sé, perquè no sé com entendre-ho d'una altra manera que no sigui aquesta, i clar, estem discutint i no ens estem entenent.
Clar. I aquí els homes hi tenim cabuda o no?
Sempre et dic que sí.
Sempre dius que sí, ho sé.
Que clar que sí.
Però clar, en aquest cas, a partir de tot el que heu estat explicant ara, que ja dic que em sembla superinteressant, perquè segurament molts dels espectadors i oients desconeixien de l'existència d'aquestes diferents corrents. Aquí els homes podem fer-hi alguna cosa? Hi hem d'entrar? No hi hem d'entrar? Podem, diguem-ne d'alguna manera, col·laborar? O és un tema més reservat en el que coneix exclusivament la dona?
Clar, aquí hi ha moltes històries, però el tema és que, clar que hi heu d'entrar, el que no pots, o sigui, el que es reivindica des dels feminismes és que no hi entreu d'una manera que ens torneu a invisibilitzar nosaltres, diríem, no? Llavors, sí, us demanem entreu-hi, però amb el vostre tema.
Però creus que hi ha homes que s'atreveixen a entrar en les profunditats del feminisme amb ganes de canviar coses del propi feminisme? Perquè em sembla molt agosarat.
No sé si en tant amb ganes de canviar coses, però sí que hi ha homes, per exemple, que aprenen el discurs feminista i entenen, se l'escolten i el comparteixen, i potser et diran, vinc jo a parlar a la ràdio en comptes de les meves companyes dones. Llavors la cabra visible continua sent l'home. M'entens? Vull dir que d'alguna manera és, ja que estem reivindicant millores en els drets, sobretot de les dones, deixeu-nos parlar nosaltres, perquè un dels grans problemes és que mai no hem tingut veu. Llavors, potser ja ho faries bé, o no, perquè...
Jo no m'atreviria,
personalment. Molt bé.
Jo no m'atreviria.
Jo et dic molt bé, si no t'atreviries. Per què? Perquè al final l'opressió que estem vivint nosaltres és molt diferent parlar-ne teòricament des de l'experiència que parlar-ne només teòricament sense tenir l'experiència darrere. Llavors, parla tu teòricament, però de la teva experiència com a, com a home que t'aporta el feminisme.
Anna Ramoneda, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem un altre dia, no ens fallis. I Júlia Parera, gràcies també un dia més per visitar-nos. Seguim lluitant en favor de millorar aquesta nostra societat i especialment sempre pensant en els drets de les dones, que ja era hora que es reconeguin. Hi ha molta feina per fer, però... cal que tots hi treballem de valent. Gràcies.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa dels millors equipaments del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco. Visita a l'OPGIN Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. OPGIN, la confiança de l'experiència.